the darkness. It was drinking from your cup. I caught the darkness.
Doctor Narcís Verdalet, bon dia.
Bon dia.
Com està?
Bé, crec que bé.
Vostè viu de la mort.
I la vida. I la vida també.
Quan va ser la primera vegada que va veure un mort?
La primera mort que veig és als 8 anys. Debuto de forma sobtada quan l'àvia d'un meu amic, un íntim amic, es mort, tenia un càncer, i m'obliguen a anar-la a veure perquè en aquella època els pobles es anava a resar el rosari en els domicilis mortuoris, i em trobo amb una escena, bueno, que em va impactar molt visual. Jo no sabia ni el que era un bagul, tenia 8 anys. Em trobo que hi ha una dona que era la que em cuidava, pàl·lida, que no parpadejava, que estava quieta, i que em deien que no la veuria mai més. I així jo debuto amb la mort.
Com va reaccionar el seu cos?
Malament, pèssim, pèssim. No comprenia moltes coses, perquè les coses sempre és ideal explicar-les. I a mi mai ningú em havia explicat el que era un mort. Jo sentia dir por ahí que sí que et mories, però sentia dir, però una cosa és sentir dir i l'altra és veure-la. I va reaccionar molt malament perquè aquella imatge d'aquella dona morta em venia a la cara molts vespres quan estava sol a l'habitació, i tenia por que se'm reproduís, i tenia les meves pors terrorífiques de que sota el llit no hi hagués un mort, i a sota el llit evidentment que no trobava cap mort perquè buscava.
D'aquella experiència inicial traumàtica, vostè amb els anys va acabar sent metge forense i el metge forense de referència a Catalunya.
Bueno, vaig acabar sent metge forense.
En quin moment la mort passa a ser una experiència traumàtica a una professió per vostè?
Als 14 anys, o sigui, el primer contacte 8, als 14 és el segon. El primer va ser nefast, dolent, negatiu. El segon va ser enormement positiu. En el poblet on jo vivia, Sils, el 1960, hi devia haver-hi, o 65, 14 anys de dia, devia haver-hi doncs 900 habitants, 1.000. Pràcticament la població era agrícola, eren pagesos, i un dels homes valents del poble, i era un nen, i el veia com Herculeo, es mort electrocutat. El meu avi comenta, el meu avi era el jutge de pau, i comenta a casa que s'ha mort fulano de tal electrocutat. Jo escoltava, i llavors jo li pregunto una cosa que el meu avi no m'ho sap contestar, perquè estic segur que hi ha un 90% de la població actualment que no ho sabria contestar. La pregunta és així de fàcil: per què, si l'electricitat és la mateixa i ens enrampem, uns es moren i els altres no? Ja tens una interrogada. El meu avi es posa mig a riure, volent dir, m'has fotut, nano. I em diu, bueno, perquè potser portava els peus molls, el que sabria dir la gent més o menys, no? I jo li dic, i aniràs a veure l'autòpsia a fer? Perquè jo sabia que a vegades hi anava, perquè era un jutge de pau que anava delegant amb representació del jutge de la zona, de la demarcació. I podré venir jo, i em diu, noi, ja saps el que em demanes? Ell mai em deia Narcís, o mai em deia nen, em deia noi. Noi, ja saps el que em demanes? Dic, sí, si podré venir, si vas tu, puc venir? I em diu, bueno, ja m'ho pensaré. I al vespre em diu, sí, vindràs. I l'endemà em porta, les autòpsies sempre es fan a les 24 hores, més o menys, de la mort, no? I em porta a veure aquell cadàver, i em trobo amb un metge. Fixa-t'hi bé que he dit metge, perquè la paraula forense encara no estava al meu lèxic. I entrava amb un metge que jo entrava amb molta precaució, molt expectant, una barreja, un còctel molotov d'expectació, sorpresa, desig, etc. I em trobo amb un metge que m'explica molt bé les coses. Jo li vaig preguntant, i aquesta taca què és, senyor metge? I ell em deia la resposta. I això què significa? I per què està morat dels llavis, per exemple? O perquè això, o perquè està rígid. I el metge m'ho va explicar molt bé.
Quan practica una autòpsia, vostè, quina relació estableix amb el difunt?
Distant.
Indiferència?
Indiferència no, perquè un mort, una persona morta, quan dic mort, home, dona, nen o avi, aquí no hi ha edat. Quan tu t'has mort, el cronòmetre s'ha parat. Però s'ha parat del tot, no del tot, perquè el mort segueix evolucionant i hi ha els fenòmens cadavèrics. Però tu no pots estar massa a prop del mort. És una biografia que s'ha acabat. Per això tots els morts són diferents. No hi ha cap mort igual. Tots els morts són diferents. Per quin motiu? Perquè les vides i les biografies són diferents. Les circumstàncies són diferents. I el mort és el ser més indefens que hi ha. O ha sigut un cos que ha deixat de ser ser. Ja no és mort, ja no és ser, era ser. Era una persona. Ara segueix, mira, les despulles, el cadàver, el cos. És el ser més indefens que hi ha. Més que un nen.
Parlant de nens, vostè també és pediatra.
Cert, soc pediatra, soc el yin i el yang.
Que té poc a veure amb la medicina forense.
Bueno, no, per mi té molt a veure. Allà amb la medicina forense no es pot comparar amb cap altra especialitat. Segur que a la gent li sorprendrà el que jo ara diré. Però amb què la vol comparar la medicina forense? Amb oftalmologia, amb ginecologia, amb cardiologia? No. Però en pediatria, bueno, té analogies. Els nens no parlen. És un gran avantatge no parlar, eh? No pots dir mentides. Sembla poc, això? No pots dir mentides. Si per mentir s'entén, si per mentir s'entén, dir el contrari del que un pensa amb intenció d'enganyar, bueno, hi ha altres formes de mentir o disfressar, exagerar, simular. Són formes de mentir. O de no dir la veritat. Els nens solen dir la veritat. Poden dir una mentida sense cames, que els veus d'una hora lluny, li pots preguntar si ha sopat amb en Mickey Mouse i et pot dir que sí. I evidentment que amb en Mickey Mouse no hi ha sopat. Ha sopat amb un tovalló que hi ha una figura de Mickey Mouse. Els morts no menteixen. Els nens no menteixen. Els dos extrems s'assemblen de la vida. Inclús en els humans. Naixem sense dents, morim sense dents, naixem sense saber qui som, morim que ja ens n'hem oblidat de qui érem, naixem menjant biberons, morim menjant sopes, naixem que el pito només serveix per fer pipí, morim que només serveix per fer pipí i a vegades ni això perquè tens que anar sondat, naixem que no sabem caminar, morim que ja hem desaprès el caminar. Els extrems s'assemblen molt. Naixem plorant, morim plorant o fent plorar. El yin i el yang, els extrems sempre m'han interessat.
I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som amb el doctor Narcís Verdalet, pediatre i metge forense, amb 70 anys de vida i de trajectòria 50 i amb un munt d'autòpsies i de consultes al llarg de la seva vida, algunes de molt famoses, com poden ser les de Dalí, per exemple, a qui va embalsamar. Vostè creu en Déu?
Crec en un ser superior, sí. Crec en un ser superior, que algú té a veure amb tot aquest univers.
I creu que els humans tenim ànima?
Bueno, ànima són els sentiments. Un cop em van fer una conferència que me la vaig preparar perquè era molt interessant el títol. El títol es deia De la pell a l'ànima. Quin trajecte es faria a dins de l'organisme des de la pell, que està a la part més externa, fins a l'ànima. En el medievo es considerava que l'ànima estava en el cor. I que l'ànima, després de morir, sortia i se n'anava. Una evolució posterior es pensava que l'ànima pesava 21 grams, concretament 21 grams. Per què? Perquè el cos, al cap d'un dia d'haver-se mort, pesava menys, i per tant feia una resta i això és el que pesa l'ànima. Això està superat ja, lògicament l'ànima no pesa. L'ànima és el sentiment, l'ànima és el record, l'ànima és tota una estructura intel·lectual que hi ha dins, sentiments, emocions, etc. I no està en el cor. Jo si tingués que situar-la en algun lloc, la situaria mig al cervell amb una estructura petita que hi ha que se'n diu el sistema límbic. El sistema límbic, per mi l'ànima està per allà. Jo si la tingués que buscar, la buscaria per allà, no la buscaria al cor.
Què creu que hi ha després de la mort?
Després de la mort, si poso... Mira, la mort és polièdrica. La mort, si tu fas un enfoque amb una persona que és atea, després de la mort s'ha acabat tot, amb un ateo. Amb un budista, la reencarnació. Amb un cristià, el cel, l'infern, el purgatori. Hi ha tres vies. Per tant, la mort és molt polièdrica. Si tingués que contestar d'una forma material, material que algú es podria prendre com una conya el que estic fent, després de la mort ve el velatori, després del velatori l'enterro, després de l'enterro pagar la factura, després l'apertura del testament i després les hòsties quan s'ha obert el testament. Això és lo pràctic, lo quotidià. Jo t'entenc la pregunta, què hi ha després de la mort? Bueno, els humans tenim unes característiques pràcticament universals a tothom, sobretot si tens una mica de riquesa intel·lectual, que necessites creure. Si no hi hagués res després de la mort, això seria una burra. Una burra, una presa de pèl. I jo, com que crec en algo superior, i com hi arribo jo a creure en algo superior? Bueno, sobretot, probablement per allà on vaig néixer, o he desenvolupat la meva vida. He passat moltes hores davant dels morts, he fet moltes autòpsies, moltíssimes. He vist molts de morts, moltíssims morts. No s'ho creuria la gent. Però, per exemple, a Tailàndia, quan estava allà identificant cadàvers amb el tsunami, d'aquell campament...
2004.
Hi havia 5.300 morts. Tu mateix, poca broma, 5.300 morts. I llavors he vist altres episodis amb morts, diguem, amb molt números morts, la oca, el camió patera, la meva trajectòria.
Com s'ho fa perquè això no l'afecti emocionalment? Perquè els humans en fugim de l'amor, no ens hi volem relacionar gaire, no?
És un fallo, això. Això és un fallo. Nosaltres, al món occidental, a casa nostra, la mort és com una espècie de tabú que ens l'han allunyat, ens l'han allunyat. Hi ha gent, lamentablement, que té 40 anys que no ha vist mai cap mort. La gent que no va amb un, ha anat amb un tanatori i li seria impossible anar. Hi ha gent que és incapaç de tocar cap mort. Molta gent, la gran majoria, no ha tocat mai cap mort. Perdona si el que s'ha mort és la teva secretària. Incapaç de veure'l, de tocar-lo, no diguem ja, no? Quanta gent seria capaç d'anar sol a un cementiri? Pocs. Series capaç d'anar a un cementiri a la nit? A la nit no et dic a les 3 de la matinada, eh? Et dic a les 6 de la tarda a l'hivern que ja és fosc. A les 6 de la tarda, eh? No fotem, eh? És nit, perquè no hi ha sol. És fosc, però no és nit. La mort se'n tindria que parlar. Els nostres nens, els nostres joves, no coneixen la mort. Mira, jo a Tailàndia em vaig trobar amb una cosa que em va fer pensar. Hi havia uns ajudants voluntaris, nens i nenes, que devien tenir 14 o 15 anys, de Tailàndia, tailandesos. I aquests nens voluntaris de Tailàndia, que el seu país estava en una situació de crisi, per dir, amb molts morts, netejaven els morts perquè els forenses poguessin fer les autòpsies. Es netejaven de fang, de brutícia, després de les grans onades. Jo em vaig preguntar, a casa nostra, a Catalunya, els nostres nens es farien voluntaris per anar a netejar cadàvers? La resposta va ser dramàtica per mi, no. Aquí els nens nostres tenen altres problemes. Que si el telèfon mòbil, que si el TikTok... Bé, llavors encara no hi havia el TikTok, però bueno. No.
Com li agradaria morir a vostè?
Home, la forma ideal de morir. Per això no s'escolleix, eh? Lamentablement, només ho poden escollir uns. que tenen capacitat d'elecció, que són els que se suïciden. Els que se suïciden escolleixen dia, lloc, hora, mètode. Poca broma, eh? Que poden escollir el que volen i preparar. El resto no podem escollir res. Com m'agradaria morir? La forma ideal per mi, sense dolor, a casa i acompanyat. Però totes les coses es tenen que matitzar. Jo sóc molt exigent amb mi mateix. Sense dolor, a casa i acompanyat. Quan jo estic dient això, tothom que ens escolta m'entén perfectament. Sense dolor, a casa i acompanyat. És una mort ideal. Ara bé, cuidado. Que estiguis a casa, que et moris sense dolor i acompanyat. Però cuidado, que jo he fet aixecaments que es compleixen aquests requisits i hi ha hagut un merder de collons, perquè s'ha mort amb la querida. Sense dolor, a casa i acompanyats. I que cuidado, que aquí la vida cuidadint, que tu mai saps quan serà el moment.
Estableix un diàleg amb el mort quan li practica l'autòpsia?
Bueno, és com un, com et diria, la medicina forense és la gran xafarderia. És una xafarderia total, noi, total. Qui ets? A vegades sí que saps que és el mort, però a vegades no. L'han trobat amb un descampat despullat, que igual l'han robat o igual, jo què sé. Qui ets? Com et dius? Quan et vas morir? Fa 2 mesos o fa 5 anys? Si ets que ets un esqueleto, què t'ha passat? Estàs despullat? Anaves despullat perquè era com aquest estiu, amb una color que fotia, i t'has anat traient la roba? O te l'han tret? Tot això són preguntes. Qui ets? Què fas? Quan t'has mort? Quants anys tens? Ets home, dona? Clar, si el cadàver és recent, sí, ets home, dona, fàcil, miro i ho veuràs. Però si és un esqueleto, tu tens que preguntar si és esquelet d'home o de dona.
Vostè s'emportarà molts secrets a la tomba.
Alguns, com tothom. Com tothom. Tothom té secrets. Tothom. Mira si sóc lapidari.
Però vostè té secrets de la vida dels altres.
Sí, hi ha altra gent que també.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, xerrant amb el doctor Narcís Verdalet, que d'aquí molt pocs dies estrena amb el company Manel Elias del Catalunya Nit, El Forense, un programa de la televisió catalana que tenim unes ganes boges de veure, 6 episodis fantàstics, i a més també és notícia el doctor Narcís Verdalet perquè hi ha 2 llibres que han aparegut recentment a les llibreries que parlen de vostès, Rigor Mortis de la Tura Soler i Els casos més impactants del forense Narcís Verdalet de Clàudia Pujol. Em parla de la desaparició a l'Alt Empordà d'un nen que un dia va anar a jugar a la platja amb la seva mare i de cop va desaparèixer. Què va passar?
És un nen que se'n va a la platja amb un grup de pares i amiguets i el nen desapareix. El nen s'ha esfumat. I què ha passat amb el nen? Bueno, hi ha uns pares que el busquen a l'aigua pensant que no s'hagi negat. Hi ha uns pares que el busquen darrere els matorrals que hi havia a la platja. Però el nen s'ha esfumat. No se sap res. Es va estar durant uns 15 dies buscant el nen. Tinc que dir que un nen no se'n va, un adult sí, me'n vaig, n'estic fart de tots, me'n vaig, però un nen un vols que vagi, si no té ni cèntims a la butxaca, un vols que vagi, un nen sol, un nen diu me'n vaig i torno al cap de 10 minuts. I al cap de 3 anys, quan ja ningú se'n recordava del nen desaparegut, bueno, pues el que passa i el que hem fet tots, que se'ns regala una pala per anar a fer pous a la platja i castells, i el nen que fa un pou i un castell i es troba amb una pedra i diu al papa: papa, treu-me una pedra que no puc, no em deixa fer el pou més fondo. I el papa: treu la pedra, sí. Aixa ja la pedra, treu un crani de nen. I aquí ja comença la segona part de l'aventura.
Què va passar?
Què va passar? Que era el nen desaparegut.
Se'l van passar a la sorra?
Cert, però no em vull adelantar perquè ja fot el programa.
Com va ser embalsamar Salvador Dalí?
Un repte, una emoció. Si ho tingués que dir en dues paraules, un repte, perquè Salvador Dalí, què vols que t'expliqui ara ja, Salvador Dalí? Si tot el món el coneix.
Vostè el va veure morir, no?
Sí, jo l'havia visitat viu, en vida. Feia molts anys abans de morir per un tema molt concret. I esclar, jo, permetem que jo no puc parlar. Ja t'he dit fa un rato que un mort, actualment és mort, evidentment, és el ser més indefens de la meva vida. Dalí era un home preocupat per la ciència, era un home hipocondríac, li preocupava les malalties, tenia por de les malalties, tenia por de tenir coses greus. Un dia el vaig visitar, jo l'havia visitat 3 o 4 cops, 2 cops per ordre judicial. Dos cops per ordre judicial, quan hi va haver-hi l'incendi a Púbol, que es va cremar, va tenir unes lesions greus que li van dir que fes cirurgia estètica i es tenia que fer una valoració del dany corporal de les lesions que va tenir. I bueno, el vaig haver de veure. Dalí era un fenomen. Dalí era el millor, com diria jo, millor professional del màrqueting del món.
Es va fer embalsamar i li va fer aquest encàrrec a vostè.
Sí.
I al cap de molts anys,
sí,
el van haver de desembalsamar d'alguna manera.
Allò va ser...
I vostè també en va ser responsable. Com estaven els bigotis de Dalí quan
sempre,
al cap d'uns anys?
Els bigotis de Dalí sempre tenien que marcar les 10 i 10. Això és una frase meva, estrictament meva. Com ha quedat en Dalí? Bueno, Dalí ha quedat bé, ha quedat embalsamat, però els bigotis d'en Dalí marquen les 10 i 10, que és l'equivalent de quan mires el rellotge el que veus, les 10 i 10.
Al cap de 30 anys, no?
Bueno, perquè surt d'aquella dona que diu que és filla d'en Dalí, com jo ara aquest dematí em podria tornar, jo què vols que et digui, excèntric, i dic que el meu pare era Santiago Bernabéu, i encara hi hauria algú que s'ho creuria. Sempre es guia de tot, el món tothom s'ho creu. Però el cert és que Dalí no havia tingut fills, cosa que jo ja vaig dir al minut zero. Al minut zero jo ja vaig dir Dalí no ha tingut fills. I jo no em tiro amb una piscina sense aigua, perquè generalment et fas mal.
Per què és tan categòric amb això?
Bueno, perquè algú ha de saber, no, d'en Dalí, si l'he visitat, si he tingut el seu historial clínic a la mà, he tocat el seu cos, he entrat a dins els seus cos perquè ha sigut embalsamat, algú ha de saber.
Li feia
ja
pànic.
Ja t'he dit que el mort és el ser més indefens que hi ha. I no seré jo qui reveli un secret professional, perquè jo la meva professió me l'estimo molt. Per mi és la meva biografia.
Vostè té una personalitat enigmàtica.
No.
Sí.
No ens posarem d'acord. Enigmàtic per què? Aviam, és tu que ho dius, jo dic que no.
Inclús li diria que explica tan bé i narra tan bé que la mort ens fa por, però una mica vostè a vegades quan explica aquesta relació amb la mort també provoca aquest pànic una mica, no?
Mira, la mort sempre és enigma. En Woody Allen, el gran cineasta, per tothom conegut que ens està escoltant, diu una frase molt, molt autèntica. Diu, sé que la mort m'espera en algun lloc. I ell diu, però jo intentaré aquell dia no ser-hi. Pues això, aquí es tracta d'esquivar la mort, esquivar-la. La mort amb una persona jove és un naufragi. Una persona jove, tu, és un naufragi. La mort amb una persona gran és arribar a port. When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end.
Després de xerrar una bona estona amb vostè, arribo a la conclusió que després de la mort el que queda és la memòria, no?
Cert.
A vostè com li agradaria que el recordessin?
Me fots una pregunta difícil, molt difícil, perquè la vida només no té moltes cares, no? Hi ha moltes facetes. Però, per exemple, com un metge humà, com un metge humà. Jo no vull deslligar-me la meva vida de la medicina, per tant, primer, nom, metge. I llavors em nego, perquè crec que és incompatible no ser humà amb ser metge. Un metge humà.
Doctor Narcís Verdalet, moltes gràcies i molta sort.
De res, home, a vosaltres. Just remember that death is not the end.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.